Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Acord, tot i que descafeinat, a l'educació. El govern ha pactat amb els sindicats Comissions Obreres i UGT un augment salarial de 200 euros al mes a 3 anys vista. D'aquesta manera, segons argumenten els firmants, els mestres i professors passarien d'estar a la cua de l'Estat a escalar fins a la tercera posició dels més ben pagats. El pacte s'ha de presentar aquest migdia, però només l'han firmat 2 dels 5 sindicats implicats en aquesta negociació, que s'estava fent amb la pressió de la convocatòria d'una setmana sencera de vaga del 16 al 20 la setmana que ve a les escoles. L'han firmat els sindicats generalistes, Comissions Obreres i la UGT, però no els propis del sector, ni l'USTEC, que és el majoritari.
Anunciem que aquest acord és un acord absolutament ideològic, absolutament polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu.
Ni tampoc s'hi ha sumat l'ESPEC, que molt de pes al sector de l'educació i que és el que agrupa els professors de secundària. En resum, que les vagues de la setmana que ve es mantenen.
Catalunya al dia.
Tot això en un dia en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Ens fixarem també en l'impacte que està tenint l'augment del preu del petroli arran de la guerra a l'Iran en tres sectors clau per l'economia catalana. Són la pesca, la pagesia i els transports.
Avisen que no podran resistir gaire temps assumint aquest increment.
Ens veiem obligats o a repercutir-lo o que l'administració, en aquest cas, doncs ens faci una ajuda directa.
Concretament, demanen que se'ls exoneri de pagar les taxes vinculades al combustible.
També us explicarem que han crescut un 26% les denúncies per desaparicions de menors de 12 anys.
La majoria d'aquests casos és perquè el nen o la nena marxen a casa seva o al centre de menors on viuen. I aquí juguen un paper clau les xarxes socials. En total, l'any passat, els Mossos van gestionar una mitjana de 10 desaparicions cada dia. Un 98% es van resoldre.
Després del tancament dels escorxadors de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell, ara s'estan llestint com es pot donar resposta a la demanda dels ramaders. Sort, la capital del Pallars Sobirà amplia i modernitza el seu escorxador, que és municipal.
Tindrà una sala de desfer que permetrà transformar i comercialitzar millor el producte local del Pallars i del Pirineu i, per tant, els donarà més autonomia. L'alcalde de Sort encanta les virtuts.
El projecte el que reforça és l'aposta per una economia circular, una economia arrelada al territori, capaç de generar valor afegit i alhora generar oportunitats reals per al desenvolupament local.
És dilluns 9 de març del 2026 i a aquesta hora com tenim el trànsit? Alguna incidència important en algun punt, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs en general, circulació força tranquil·la. Ens consta una mica d'intensitat a la ronda litoral cap al Llobregat, també a la C-17 a Mollet del Vallès cap a Barcelona, però sense problemes. I sí que podem destacar que continua, per exemple, tallada l'N-260 des de la setmana passada a Ripoll per un despreniment de roques i per unes llavissades se circula des d'avui en pas alternatiu a la C-37Z a Castellfollit del Boix.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Que tornem a ensumar primavera.
Una miqueta, de fet, amb aquestes clarianes, quan surt el sol s'ensuma primavera, però precisament la primavera també porta ruixats, inseguretat, sobretot de tarda, i ara mateix tenim ja alguns primers ruixats a l'àrea, per exemple, de la Conca de Barberà, del Baix Empordà, a prop de Prades o la Mossara. Són precipitacions sempre locals, irregulars, i aquesta tarda es poden mantenir, tot i que cauen algunes a la meitat sud aquí del país. Aquí és on seran menys probables i les més probables a la meitat nord, sobretot al nord-est, fora, però, de la línia de la Costa Brava, amb una certa intensitat i la cota de neu a 1.500 metres.
Doncs això, que primavera amb tot el seu esplendor. I també tindrem esports. Montserrat Raya, bon dia, què explicarem avui?
Hola, bon dia. Doncs eleccions del Barça. Laporta diu que li han dolgut les declaracions de Xavi a La Vanguardia, on l'acusa de frenar el retorn de Messi al Barça el 2023. L'expresident i candidat a la reelecció diu al debat electoral del grup Godó que va ser Messi qui va rebutjar fitxar pel club blaugrana. Laporta serà avui al Toc Costa de Catalunya Ràdio a partir de les 7, però és que avui a Lliga l'Espanyol rep el CUE, l'Oviedo, a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Girona manté els 6 punts d'avantatge sobre el descens després de l'empat de dissabte al camp del Llevant i de la resta de resultats de la jornada en aquesta Lliga de Futbol. Derrota del Jaiopos Lleida de bàsquet a la pista del Baskonia, tot i el debut de Marc Garcia i les millores generals de l'equip. I el Nàstic de Tarragona presenta aquest migdia Pablo Alfaro com a nou tècnic de l'equip grana i el Consell d'Administració va destituir Cristóbal Parralo després de la contundent derrota de dissabte al camp de l'Eldenc.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs això que us dèiem, el Departament d'Educació i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han arribat a un acord per la millora de les condicions laborals dels docents. Què preveu? Doncs un increment del 30% del complement salarial autonòmic i una inversió global de 2.000 milions d'euros. És un acord, però, que no té el suport dels sindicats majoritaris, que retreuen a aquests dos que sí que han firmat que hagin trencat la unitat. Per això mantenen, per tant, les protestes per la setmana que ve. Són 5 dies de vaga que han convocat del 16 al 20 de març. Comissions Obreres i la UGT representen un 20% del col·lectiu i és per això que la resta de sindicats diuen que l'acord en aquestes condicions neix mort, que no és vàlid. Anem a conèixer els detalls d'aquest pacte. Al Departament d'Educació hi tenim la Sara Canyete.
Hola, bon dia. L'acord l'han signat els sindicats Comissions Obreres i UGT. Diuen que ho fan per responsabilitat perquè suposarà una millora de les condicions del professorat però també del sistema educatiu. I aquí ha estat clau que en aquesta negociació, l'aprovació d'aquest acord deixés d'estar subjecte a l'aprovació o no d'un nou pressupost i, per tant, el que avui han acordat aquests dos sindicats amb el Departament d'Educació s'aplicarà amb efectes immediats. Esther Vila és la portaveu de Comissions Obreres.
Nosaltres hem fet una valoració global de la proposta i creiem que porta millores com mai han estat sobre la taula. I què fem? Deixem passar 2.000 milions d'euros o ens n'anem a la vaga? Altres vegades ha passat que hem volgut aspirar a més i al final allò que teníem damunt la taula ho hem perdut.
L'acord recull diversos punts, entre elles un augment salarial d'aquest complement del 30%. Això farà que els docents catalans, diuen els dos sindicats que han firmat l'acord, passin d'estar a la cua de l'Estat pel que fa a retribucions a ser els tercers docents millor pagats de l'Estat. També, diuen, han sentit escoltades les seves reivindicacions pel que fa a la desburocratització dels centres, a la reducció de les ràtios o a la necessitat de reforçar els recursos de què disposen els centres educatius per afrontar la diversitat. Per tant, tot el que vindria o tindria relació amb aquesta escola inclusiva. Els que no estan contents avui, evidentment, doncs són els sindicats que consideren aquest acord totalment insuficient i que, d'altra banda, són els majoritaris. Ni USTEC ni professors de secundària, tampoc la CGT, han signat aquest acord. Diuen, per tant, que neix mort, que aquest no és un acord històric i mantenen les jornades de mobilització de cara a la setmana vinent, aquests 5 dies de vaga del 16 al 20 de març.
Gràcies, Sara. Doncs justament un d'aquests sindicats que no ha firmat l'acord és l'USTEC, que és el majoritari al sector de l'educació. S'ha mostrat indignat per aquest pacte amb el departament, amb els sindicats Comissions Obreres i la UGT, que sí que l'han firmat. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ho qualificava de pacte polític. Sentim-la.
Anunciem que aquest acord és un acord absolutament ideològic, absolutament polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. I continuem mantenint la convocatòria de vagues que tenim la setmana que ve, del 16 al 20 de març.
Tampoc s'hi ha sumat, recordem-ho, ESPEC, que és el segon amb més representació al sector de l'educació i és el que agrupa els professors de secundària. Detalls d'un acord que estem pendents que es donin aquest migdia per part dels sindicats que sí que l'han firmat, Comissions Obreres i UGT, i també per part del Departament d'Educació. Una d'aquestes reivindicacions del col·lectiu de l'àmbit de l'educació en aquestes negociacions que té amb el departament és l'excés de burocràcia. També afecta això les associacions de famílies d'alumnes i concretament n'hi ha 8 de les comarques de Girona que denuncien que fa mesos que tenen bloquejats els registres per inscriure juntes i per renovar estatuts. Això els suposa aturar comptes, per exemple, o deixar de rebre subvencions. Girona, Laia Claret, demanen al Departament de Justícia, en aquest cas, que és qui fa aquests tràmits, que el respongui amb rapidesa.
Sí, hola, bon dia. Lidón Gasull, directora de la FAC a Catalunya, especifica amb què es troben.
Si no tens actualitzada la junta directiva no pots operar en nom de l'entitat, perquè al final una associació de famílies no deixa de ser una organització jurídica que necessita d'un representant legal.
I destaca casos concrets en què es veuen afectats.
Si jo no puc acreditar qui és el meu representant legal, jo no puc operar en els comptes bancaris, jo no puc fer un certificat digital, jo no puc demanar una subvenció, jo no puc signar un conveni, per exemple, per la gestió del menjador, no puc signar un contracte amb una empresa de lleure que em faci una activitat extraescolar.
Afegeix que, tot i que alguns expedients es van presentar el juliol, encara no s'han resolt i, per tant, han recorregut tots els tràmits endarrerits. Els Serveis Territorials de Justícia de Girona hi ha actualment dues persones per gestionar les peticions de les associacions, d'altres entitats i federacions. A més, també s'encarreguen de les demandes de parelles de fet. La Generalitat atribueix aquest alt volum de feina als retards a banda de processos d'estabilització i trasllats i assegura que tenen previst incorporar un auxiliar administratiu de reforç.
No ens movem encara de l'àmbit de l'educació, però ara ens situem en l'àmbit universitari, concretament, per un fenomen que hem detectat i que de seguida us expliquem. A les universitats catalanes, cada cop hi ha més alumnes que recorren a acadèmies privades per aprovar les assignatures més difícils sense trepitjar la facultat, pràcticament. És un fenomen que no és nou, sobretot entre estudiants d'enginyeries, però sí, anys enrere, les acadèmies eren un complement, per exemple, per repassar abans els exàmens. I ara, directament, doncs, fan les mateixes matèries més complicades a l'acadèmia durant tot el curs. Per tant, de facto, s'acaben convertint en les aules universitàries. Això ho ha estudiat profundament la Glòria Marín. Glòria, bon dia.
Hola, bon dia. És així. Hi van aconsellats per alumnes de cursos superiors, que en molts casos els venen com una necessitat, pràcticament. I en força casos hi van a les acadèmies sense provar abans com es fan les classes a la universitat. La Maria fa una enginyeria a la Universitat de Lleida.
Però al final d'on estudies més, i el que més et serveix, i on vas sempre, és a l'acadèmia, i a classe sí que vas més de tant en tant.
Els estudiants d'enginyeria industrial admeten que són de lluny els que més van a acadèmies. Diuen que hi van almenys la meitat, i tots, sense excepció, reconeixen que sense l'acadèmia o no haurien aprovat o no haurien tret tan bona nota.
Conec molta gent que ha anat a acadèmies, totes les, pràcticament gairebé totes les assignatures de primer, i et diuen que sense l'acadèmia no s'ha tret la carrera.
El que més valoren de les acadèmies és que els ho donen tot mastegat, que els ho expliquen com a batxillerat i que van al gra, sense aturar-se gairebé a explicar d'on venen les fórmules. I és precisament per això que des de les universitats sovint es diu que les acadèmies només ensenyen a provar. Xavier Ozón és professor des de fa més de 30 anys a la UPC i Ferran Ballar és un dels fundadors de l'acadèmia CETEC.
L'acadèmia, l'objectiu és aprovar l'examen. És igual si ho entenen millor o pitjor.
És un rumor que neix en gran part de la ignorància sobre el que realment fem.
Des del Departament d'Universitats recorden que hi ha diverses facultats que ofereixen classes gratuïtes de repàs impartides per estudiants de cursos superiors.
Doncs a veure com acaba això, perquè és evident que hi ha una disfunció, no?, entre el que s'ensenya a la carrera, com s'ensenya, i aquest negoci paral·lel, perquè això també suposa un sobrecost, òbviament, a part de les matrícules que no són
econòmiques. Sí, mira, t'explico molt ràpidament. Una assignatura per semestre costa uns 300-400 euros, i en el cas d'enginyeria industrial, la majoria d'alumnes fan de les 5 assignatures o 4 per semestre, en fan 2 o 3 en aquestes acadèmies. Això vol dir 4 o 6 assignatures l'any per curs. 4 per 4 són 1.600 euros, però 6 per 4 són 2.400 euros anuals, molt més del que costa la matrícula a la universitat pública. Per tant, això genera desigualtats, evidentment.
Clar, i aquí hi ha alguna cosa que no... És evident que no acaba de quadrar, no acaba d'encaixar.
Alguna cosa no acaba d'encaixar.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Glòria.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Haurem arribat a un quart de dues del migdia. El conflicte a l'Iran dispara avui el preu del petroli més de $100 al barril i això encareix els preus dels combustibles. I té una afectació important en sectors de casa nostra com l'agricultura, el transport per carretera o la pesca. La gasolina ja costa 15 cèntims més per litre que abans dels atacs i el gasoil 30 cèntims. Al camp, treballar tot un dia amb el tractor ja s'enfila 15 euros més que fa només unes setmanes. I també va a l'alça el preu dels fertilitzants, com ara la urea, que justament s'han d'aplicar en les pròximes setmanes en aquests camps. Anem primer a Lleida, Noelia Casella. Vives. El sector aquí demana mesures compensatòries.
Bon dia, Estel. Sí, volen que les administracions actuïn amb previsió. Joan Carles Massot, de JARC, i Pere Roque, de Saja.
O reducció de l'impost, per exemple, perquè al final aquí els governs sí que tenen la seva capacitat per reduir, encara que pugi el petroli, reduir l'impost, no?
Aquí s'ha de ficar mesures compensatòries urgents.
I és que tenen molt present l'augment del preu del gasoil que ja hi va haver a l'inici de la guerra d'Ucraïna i recorden que el petroli afecta el camp de ple. Carles Vicente, d'Unió de Pagesos.
Arrossega els preus amunt, el tema dels fertilitzants, dels fitosanitaris, dels plàstics, de tot el que l'agricultura en definitiva necessita, o de l'energia, combustible o elèctrica, clar, ja patim.
Remarquen a més que s'hi han de poder guanyar la vida, Mar Ariza, de la Revolta Pagesa.
Que hi pugui haver un increment del cost de venda de la collita que realitzem.
El sector també tem que falti producte, sobretot fertilitzant.
I els transportistes catalans també demanen bonificacions al govern espanyol per alleugerir el sobrecost que els suposa l'augment del preu dels carburants. Clara Jordan.
Sí, la federació que agrupa els transportistes catalans, la CETCAT, adverteix que no podran assumir gaire temps aquest augment i que l'hauran d'acabar repercutint en els clients i per això demanen ajudes directes. Eduard Ayac és el president de la federació.
No direm nosaltres als petroliers com han d'actuar, simplement el que volem és que, com a sector, l'afectació que pugui tenir aquest augment del cost del carburant ens veiem obligats o a repercutir-lo o que l'administració, en aquest cas, doncs ens faci una ajuda directa per poder competir en el mercat.
El gasoil, el combustible més utilitzat en els camions, avui costa de mitjana 30 cèntims més que fa una setmana.
I els que també estan molt preocupats són els pescadors. El sector avisa que si continua l'increment del preu del gasoil, la situació serà insostenible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí el problema afegit és que l'increment de preu del gasoil no es pot traslladar al peix perquè el preu el marca una subhasta. Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, creu que potser algunes barques aprofiten per quedar-se a port.
Clar, el preu del peix surt d'una subhasta, vull dir, nosaltres no podem practicar l'increment de costos damunt del preu del peix. Poden passar coses com que les barques surtin menys o perquè hi ha tot un tema dels famosos dies de pesca, igual hi haurà gent que s'esperarà una mica a veure què passa i si hi ha menys barques hi ha menys peix i si hi ha menys peix és possible que pugi preu.
Eusebi Rosales, de la confraria de la Ràpita, alerta que potser caldrà articular també ajudes directes.
Haurem de mirar de fer alguna cosa perquè si va muntat d'aquesta manera en el gasoil que es gasta serà molt complicat suportar-ho.
Els pescadors han passat de pagar el litre de gasoil a 63 cèntims a pagar-lo a 1 euro.
Seguim amb altres qüestions, i és que pugen un 26% les denúncies per desaparicions voluntàries de menors de 12 anys. En total, l'any passat, els Mossos d'Esquadra van gestionar una mitjana de 10 desaparicions cada dia. És una xifra molt semblant a la del 2024. La bona notícia, d'entre el que cap, és que la majoria, un 98% dels casos d'aquestes denúncies, es van resoldre. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Però a veure, com expliquem aquesta escalada de casos en nens tan petits, perquè són menors de 12 anys, eh?
Exacte, és la franja que va del 0 als 12 i és la que té l'augment més significatiu de desaparicions no criminals. No hi ha un únic factor, la majoria de casos són d'infants que fugen del domicili familiar o del centre de menors on viuen. Segons els Mossos d'Esquadra, per evitar-ho, cal allunyar-los de les xarxes socials, des d'on contacten amb terceres persones per fugir o on veuen que tenen aquí una sortida, i també demanen més comunicació entre pares i fills i també la implicació de les escoles. Segons Marta Ventes, és la caporal de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, s'ha d'evitar que els nens tinguin com a primera opció, davant d'un conflicte, marxar de casa.
Moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no?, i també fan que facin aquestes cues, no? També moltes vegades que memoritzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències, no?, que treballin amb el menor la comunicació que ha. Per què? Per evitar que el menor vegi la fuga com a l'única sortida que té quan té un problema a l'escola, quan li fan bullying o algun problema personal.
Clar, això en aquesta franja d'edat per sota dels 12, però a partir dels 12 les desaparicions voluntàries també segueixen aquest creixement o no?
Creixen, però no tant, un 3%, que déu-n'hi-do respecte a l'any passat, i en el cas de les persones més grans, les de 65 anys, l'increment de les desaparicions és del 6,5%. En aquesta franja, doncs, la majoria tenen algun trastorn cognitiu, algun problema de memòria, es desorienten...
Clar, doncs molt bé. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Ràpidament us expliquem també que 3 detinguts per una agressió sexual dissabte en un parc del barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, segons ha avançat el diari digital El Caso, i ha confirmat 3 Catinfo de fons de la investigació. Segons el digital, la víctima és una menor de 17 anys que hauria patit tocaments. L'adolescent va aconseguir escapar dels 3 agressors i va avisar la policia. Els Mossos van enviar diversos agents al lloc dels fets, on els acusats encara hi eren. I la Policia Nacional ha detingut 2 treballadors de l'aeroport del Prat per afavorir la immigració il·legal. Els acusats eren treballadors de la zona de trànsit dels vols de fora de l'espai Schengen. Allà recollien els passatgers, els amagaven als lavabos i els facilitaven roba i targetes d'identificació perquè passessin els controls de seguretat com a treballadors de l'aeroport.
Catalunya al dia.
Embassaments de les conques internes al 98% de la seva capacitat, uns nivells que no veiem des del Glòria, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, manté el desembassament preventiu de 7 pantans. Es busca concretament rebaixar els nivells perquè puguin assumir l'aigua de la pluja i també el degel de la neu que hi ha acumulada als Pirineus, que també és molta. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Ara mateix hi ha 4 embassaments al 100% o una mica per sobre: Foix, Riudecanyes, la Llosa del Cavall i Susqueda, que és el que té un nivell més alt. Està gairebé al 102% i continua sobreixint, tot i que s'estan desembassant 200 metres cúbics per segon. Des de dissabte, la família d'Israel Passos, que viu al mas als terrats de Susqueda, està aïllada perquè l'aigua passa per sobre el pont que han de travessar per entrar i sortir.
Fa una setmana ja ens va insinuar que anava a passar això. La nostra preocupació és que la gestió de l'ACA podria ser millor. Comptes d'anar buidant que això no passi tan fort, deixant que passi.
A part de Susqueda, l'ACA està desembassant preventivament Sau, Darnius, Lavaells, Foix, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. L'hidròleg i professor de la Universitat de Barcelona, Joaquim Farguell, subratlla la importància d'una decisió com aquesta de cara a un degel que serà el més important dels últims anys.
Si l'efusió es fa relativament gradualment, que és el que acostuma a passar en aquesta època, que simplement perquè fa calor es va fonent la neu, els cabals augmenten una mica de nivell. Però mantenint els embassaments oberts, deixant un cabal relativament baix, possiblement és suficient per contenir aquesta fusió de neu. Una altra cosa és que es fongui sobtadament. Aleshores sí que s'haurien de fer desembassaments una mica superiors.
I és que la pluja pot desencadenar degels sobtats que, si no gestionen adequadament, poden ser perillosos.
I a les comarques de la Plana de Lleida avui arrenca la campanya de reg del Canal d'Aragó i Catalunya, que abasta 100.000 hectàrees del Segrià i de la Franja. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Després d'un hivern molt plujós, de demandes per regar les finques no n'hi ha gaires, però l'aigua que baixa pel canal també es farà servir per altres usos.
Sí, sobretot a les zones amb fruiters del Segrià, on és important que les basses estiguin plenes per si cal fer servir l'aigua per engegar els sistemes d'aspersió antigelades. Recordem que justament quan glaça, els arbres es poden protegir si estan molls i si forma una fina capa de gel que cobreix els fruits incipients. José Luis Pérez és el president del canal.
Hi ha moltes finques de la zona frontera nostra, bàsicament a la part catalana, que tenen sistemes de reg per aspersió contagelades. I això requereix aigua. En conseqüència, bueno, aquesta gent necessita disposar d'aquesta aigua perquè si vingués una gelada que poguessin actuar.
Les finques sembrades amb cereal d'hivern de moment ja estan prou regades per la pluja. Tot i això, Pérez alerta que si el temps s'estabilitza i puja la temperatura, els cultius ràpidament necessitaran un reforç d'aigua.
Aquestos, al millor, no tenim tanta pressa perquè està el terreny bastant encharcat, però bueno, això es canvia ràpidament. No oblides que el cereal està en un moment que ara té que pujar ràpidament. És una miqueta de calor, requeriria aigua.
Sigui com sigui, la campanya arrenca amb la tranquil·litat de tenir els pantans molt plens. Els grans embassaments de la conca de la Noguera Ribagorçana estan a més del 80%. En el cas del Canal d'Urgell, la campanya començarà el 23 de març, també amb l'aigua garantida.
Doncs parlem d'un conreu en concret, que és el de l'avellana. El govern desplega 25 mesures per garantir-lo. El pla recull ajudes i iniciatives de suport al productor amb accions per facilitar el reg, el relleu generacional i també la comercialització, Manel.
Sí, el pla de l'Avellana 2026-2028 vol garantir que es mantingui, com deies, aquest conreu, que els últims anys, els últims 40 anys concretament, ha perdut el 75% de les hectàrees de producció. El document contempla 25 mesures per donar continuïtat a un conreu dels avellaners a Catalunya que es considera bàsic i clau i per reforçar la competitivitat i sostenibilitat del sector. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha explicat els detalls en una finca d'avellaners a la Masó, a l'Alt Camp.
I Catalunya no pot perdre el cultiu de l'avellana, que és, a més, estratègic, tradicional, un cultiu saludable, econòmicament també té molta importància, però anem a veure, aviam, com garantim el rec, un rec eficient, amb diferents inversions que s'estan fent. Tenim un pla amb 25 mesures, entre el 26 i el 28, 25 mesures molt concretes.
A més d'impulsar el rec per totes les finques, moltes de les ajudes i accions que contempla el pla ja s'estan executant i tenen dotació econòmica. Es crearà el hub de sanitat vegetal de la fruita seca, així com mesures relacionades amb la comercialització i promoció del cultiu. També es preveu la creació de la taula de governança de l'avellana amb representació de tot el sector, però, això sí, el departament no ha donat xifres econòmiques globals del que suposarà desplegar totes aquestes accions.
Des de Tarragona, Manel Sastre, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. La comarca de la Ribera d'Ebre demana al govern espanyol que modifiqui el calendari previst pel tancament de les centrals nuclears. El Consell Comarcal reclama que relacioni amb alternatives econòmiques per suplir els llocs de feina. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè exactament quants llocs de treball es perdrien?
Doncs mira, segons els càlculs del mateix Consell Comarcal parlem de més de 30.000 de directes i també d'indirectes, i és que convé recordar que la nuclear és l'empresa més important a la Ribera d'Ebre. Malgrat que fa un parell d'anys que ja s'estan anunciant inversions en el marc dels fons nuclears, la incògnita de què passarà un cop no funcionin les centrals es manté. Francesc Barbero és el president del Consell Comarcal.
És el principal centre de treball, independent bona part de l'economia comarcal, i el que reclamem és lligar el calendari de tancament de les nuclears en la generació d'alternatives laborals suficients que puguin absorbir els gairebé 2.000 llocs de treball que es generen a Ascó i a Vandellòs de forma directa.
La moció la va aprovar l'últim plenari per unanimitat. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, que també és vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees Nuclears al conjunt de l'Estat, destaca dos elements a tenir en compte.
I al final també doncs, ho fem una mica en una doble mirada. En una mirada com a país per garantir una continuïtat energètica mentre s'està avançant en el desplegament de les renovables i també com a territori per poder doncs, continuar diversificant l'economia, generant oportunitats també de futur i principalment poder mantindre la gran quantitat de treballs que genera la nuclear.
I quin és ara mateix el calendari previst? Doncs mira, Ascó tancarà l'octubre del 2030, just dos anys més tard, l'octubre del 2032 ho farà Ascó 2 i el febrer del 2035 és la data perquè tanqui Vandellòs 2.
Gràcies, Jordi Barranca. I ara sentim un grup de veïns del barri de la Font de la Pólvora de Girona. Així s'han manifestat aquest matí davant les oficines d'Endesa a la ciutat per protestar, una vegada més, per això que sentíeu, pels talls continus de llum. Es queixen, Girona Fèlix Martín, que hi ha dies que només tenen una hora d'electricitat.
Doncs ahir mateix expliquen. La situació del barri, evidentment, és complexa i el frau amb la llum punxada és una realitat. Però paguen justos per pecadors i d'aquí la mobilització d'avui, ha dit el portaveu dels veïns, José Fernández.
La gent que nosaltres tenim comptadors no tenim culpa d'això, perquè estem pagant i factures que són grans. I necessitem que la gent que estem legalitzada, que tinguem llum. I la gent que no, que ens ajudin l'Ajuntament a poder tindre aquests comptadors pues, legalitzats.
I posa exemples d'aquesta situació.
Els nens van a l'escola sense poder dutxar-se perquè no tenen llum al comptador, a vegades sense poder esmorzar perquè no tenen on calentar la llet. El que estem vivint al Font de la Pólvora és molt inhumà i necessitem una miqueta d'ajuda i explicacions. Si només venen un cop al dia, a les 6 del matí, a posar la llum. I se'n va igual, a les 8 del matí ja no venen fins al dia següent. I estem arts d'aquesta situació. Venim aquí per intentar fer una miqueta de soroll i que se'ns escolti.
I què els diuen des d'Endesa?
Que el barri de la Font de la Pólvora de Girona es consumeix 6 vegades més d'energia que la que generen els comptadors legalitzats. La sobrecàrrega va cremar precisament el transformador del barri l'estiu passat. En van posar un de nou, més potent, però això, segons Endesa, ha fet que encara hi hagi més demanda. han comptat que dels 615 punts de subministrament del barri, 4 de cada 10 no tenen contracte i, per tant, xuclen la llum il·legalment.
I a punt d'arribar a 2:15 del migdia... A Àger, a la Noguera, les empreses turístiques que tenen com a principal reclam el Congost de Montrevei estan molt pendents que abans de Setmana Santa s'aixequi la prohibició de navegar en aquesta zona. És una restricció vigent des del mes de novembre per la presència de la plaga del musclo zebra al pantà de Canyelles. La condició per tornar a permetre la navegació és que hi hagi a prop de l'embassament una estació de desinfecció de les barques. Estela Busoms, els treballs per habilitar-la van a contrarrellotge per arribar a temps, no?
Sí, hi ha pressa, perquè l'objectiu és que aquestes empreses no perdin les reserves que ja tenen per d'aquí 3 setmanes. És un punt on s'han de netejar obligatòriament les embarcacions cada cop que entren i surten de l'aigua com a mesura per intentar frenar l'expansió del musclo zebra, que el 2024 es va detectar per primera vegada als pantans de Canyelles i Santa Anna. L'estació l'està habilitant l'Ajuntament d'Àger a l'entrada del poble, al costat de la Casa del Montsec, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre l'haurà de certificar abans d'autoritzar que caiacs i barques tornin a operar. N'hem parlat amb la Lluïsa Abad d'Àger Aventura i Enric Maestre de Montsec Activa.
Ara ve Setmana Santa, que és una setmaneta forta. Clar, és la setmana forta, abans no entre l'estiu. Si no poguéssim navegar, doncs és zero ingrés.
Si aquestes reserves no es poden fer, doncs hi haurà un impacte econòmic important.
L'Ajuntament ha complert la normativa, però l'alcaldessa Mireia Burgués qüestiona que realment sigui efectiva en un context en què les barques només tenen autorització per navegar en un únic pantà.
Hem cobert l'expedient i al final és important, que no proliferi el musclo zebra, però no sé si aquest és el problema o no.
Les barques que vagin al pantà de Santa Anna hauran de passar per una estació de desinfecció, en aquest cas al Farràs, al Segrià.
I l'Ajuntament de Sort ampliarà l'escorxador municipal amb una nova sala de desfer. És un equipament que es considera clau pel futur del sector primari en aquesta comarca. El servei podria entrar en funcionament d'aquí uns 2 mesos i suposa un canvi de model que modernitzarà i ampliarà les instal·lacions que ja hi ha, amb una infraestructura pensada no només per Sort, sinó també per donar servei a tot el Pallars i a l'Alt Pirineu. Sort, Pau Rovira, com serà aquest equipament?
Hola, Estel, bon dia. Doncs el nou equipament complementa l'escorxador actual amb una sala de desfer que permetrà transformar i comercialitzar millor el producte local, afavorint una economia circular arrelada al territori. La necessitat s'ha fet més evident després del tancament dels escorxadors del Pallars Jussà i de la Seu d'Urgell, que havien deixat aquest sector en una situació força delicada. El projecte ha requerit anys de gestions i més de 300.000 euros d'inversió. Des de l'equip de govern destaquen que es tracta d'un pas decisiu per garantir la viabilitat de les explotacions ramaderes i retenir activitat econòmica al territori. Baldo Ferrer, alcalde de Sort.
Esperem que sigui un facilitador pel ramaders i pels productors de la comarca i del Pirineu com a infraestructura clau per garantir la viabilitat de les seves explotacions. És a dir, que en aquest sentit el projecte el que reforça és l'aposta per una economia circular, una economia arrelada al territori, capaç de generar valor afegit i alhora generar oportunitats reals per al desenvolupament local.
Amb aquesta licitació, Sort es posiciona com a municipi referent en l'impuls agroalimentari i reforça el compromís amb el sector primari com a eix estratègic de desenvolupament comarcal.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Repassem ara les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Ho fem, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Una de les més clicades, justament, la repassàvem ara amb la Glòria Marín, que és aquests universitaris que recorren cada vegada més acadèmies per aprovar les assignatures més difícils. Però hi ha un altre tema, també, que l'havíem explicat aquí al Catalunya al dia, relacionat amb les demandes aquestes del sector de l'educació.
Sí, a més, és diguem, una petita protesta que es va estenent. Ara mateix ja hi ha 160 centres educatius que se sumen a l'amenaça de no fer colònies ni sortides escolars. Uh-huh. Per fa un parell o tres de setmanes, dèiem en aquells moments que eren uns 20 o 30 i molt concentrats.
Sí, era Maresme i la Selva,
correcte,
no?
Amb un parell de comarques. I la proposta, doncs, això s'ha anat extenent, ha generat molt de debat entre famílies, que s'entén, doncs, aquesta reivindicació, però no totes volen renunciar a les sortides, justament també sobre aquest acord que ara hi ha sobre la taula entre sindicats i conselleria, doncs hi ha un punt sobre aquesta qüestió.
Un acord que estem esperant que ens expliquin aquest migdia i que sembla que inclouria la possibilitat que els donguessin 50 euros per nit passada,
correcte,
fora de casa.
això,
per tant, seria...
D'alguna manera sí que vindria doncs, a donar solució, no?, a aquesta demanda i justament aquest sentir que feien, aquest sentir que feien els mestres.
Alguna recomanació?
Mira, doncs sí, l'Ateneu Barcelonès, que ha recuperat l'esgrima històrica, ho titulem Guàrdia, no?, per estar...
En Guàrdia, com el programa de l'Enric Calpena.
Com el programa i com el que, no?, com aquest lema de l'esgrima. Recordeu que... No, recordeu, no, no, perquè ningú sap, però vull dir, en aquest article recorda que l'esgrima va entrar a l'Ateneu Barcelonès l'any 1887. Espero que ningú se'n recordi. I això que ho va portar un mestre que es deia Josep Viarnal, i ara doncs tot això es vol recuperar.
Molt bé, Marc, i fa un any de què parlàvem? De rius i de rieres, també?
Mira, és un titular gairebé calcat al d'aquest cap de setmana, per tant, és matinada de pluges intenses, dèiem fa un any, en alerta els rius Ter, Muga, Fluvià i Tordera, que superaran el llindar de Barill. No és avui, és fa un any, com us deia, però podria haver passat aquest cap de setmana, perquè en molts d'aquests punts va passar entre divendres i dissabte. Mira, interessant, per exemple, com el pantà de Darnius Guadella va passar del 17 al 25% en només 24 hores,
i avui
el dia està al 97%. Sí.
Per tant, clar, perquè fa un any probablement ens ho vam prendre com una molt millor notícia que no pas ara,
veig,
no?
Pel que veig, la notícia del, no, de que es van omplint els pantans
ve de
fa un any i no d'avui.
Però ara en mira qui cas... ens hauria de dir que l'estaríem desembassant,
sí,
ara.
Sí, exacte, més desembassant. I en aquest cas va ser la borrasca Jana. Ja no, tampoc ens en recordem. Però
no, perquè tants noms al final ens perdem. En l'últim, bueno, no sé, des que hem començat l'any en devem portar tres ja.
Mínim, no, moltes més.
Moltes més,
sí, desenes, et diria. Sí.
Molt bé, doncs molt bé. Escolta, Marc, fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Catalunya al dia.
Parlem ara del futur campus de salut de Girona que es crearà a l'entorn del nou Hospital Josep Trueta, que ja té forma, és a dir, que ja se sap quina imatge tindrà. I podeu veure els plànols justament a l'app i al web del 3CAT Info. Avui s'ha fet públic el projecte guanyador, creat per dos estudis d'arquitectura amb experiència en el sector sanitari. El govern confirma el seu compromís perquè el nou campus compleixi els terminis i sigui una realitat, estigui ja fet i operatiu l'any 2031. Anem cap allà perquè aquesta presentació s'ha fet fa poca estona i l'ha seguit la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com serà aquest campus, doncs?
Doncs mira, l'element més característic és que tindrà una gran rambla interior que ordenarà la circulació de persones i que connectarà amb els edificis i amb places enjardinades que també serviran per comunicar el nou espai amb l'entorn dels municipis de Salt i Girona. Aquest nou campus de salut inclou el nou hospital, però també edificis per a les facultats de Medicina, Infermeria i Farmàcia i edificis també dedicats a la recerca i la innovació. Es diu el projecte guanyador Devesa de Salut 21 i el signen els estudis d'arquitectura Pinearc i Brullet de Luna. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reafirmat el seu compromís amb el calendari previst.
Que aquesta gairebé és una cimera contra l'escepticisme, contra els pessimistes, perquè, de nou, deixem-ho dir, el campus de salut de Girona avança i avança bé, i avança a bon ritme. I vam dir que seria una realitat i avui estem fent passos perquè sigui una realitat.
En coses més concretes, doncs els edificis hospitalaris seran de planta baixa i dues plantes més. Alguns edificis més de recerca seran una mica més alts, poden tenir fins a 8 plantes, i molts elements per fer-lo sostenible, aquest espai. Plaques solars, es gestionarà l'aigua de la pluja, també ja es reduirà l'efecte illa de calor. Ara l'equip guanyador, però, té 2 anys per fer el projecte executiu, on es centraran els detalls, perquè tot plegat té una gran envergadura. Estem parlant d'un projecte sobre una superfície de 175.000 metres quadrats.
Déu-n'hi-do. Doncs, mentre s'avança en aquesta part del procés, hi ha tràmits pendents, encara, no?
Doncs sí, estaven pendents que l'Ajuntament de Salt respongui al govern espanyol en 2 informes desfavorables que aquest govern va fer sobre, primer, l'augment de trànsit a la P7, perquè precisament aquest campus de salut tindrà un accés des de l'autopista, i també un informe desfavorable que hi havia sobre la contaminació acústica. Doncs avui ens ha dit l'Ajuntament de Salt que la setmana que ve ja han envien documentació refeta a Madrid i, per tant, tots aquests impediments s'haurien de començar a solucionar.
Doncs això, que si voleu veure quina pinta tindrà aquest nou campus de l'Hospital Trueta, al Salut de Besa, podeu veure algunes imatges al 3CAT Info. Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha aconseguit operar el 84% dels pacients amb una lesió medular traumàtica en les primeres 24 hores des que arriben al centre. Això ha permès reduir algunes de les complicacions associades i ha escurçat també el temps d'hospitalització d'aquests pacients. Ens ho explica des de Barcelona la Mònica Mas. Mònica, com ho han aconseguit tot això?
Bon dia, Estel. Doncs mira, això és possible perquè és l'únic centre de l'Estat espanyol que té un equip expert en lesions medulars agudes 24 hores al dia, tots els dies de l'any, inclosos caps de setmana i festius. Això ha permès escurçar en 3 dies l'estada a la UCI d'aquests pacients i en 4 dies l'hospitalització a planta. Però també té d'altres avantatges, que explica la doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medulars de Vall d'Hebron.
No, que una estada molt reduïda de UCI perquè les complicacions després d'aquesta lesió medular aguda són menors a nivell respiratori, cardíac, intestinal, no només per el treball en equip, sinó per aquesta possibilitat de mobilització del pacient de la rehabilitació intensiva.
Des que hi ha aquest servei de 24 hores 365 dies l'any, s'han operat 136 pacients. El 60% són caigudes domèstiques, sobretot de persones grans, i la resta és població més jove, amb accidents d'esports a la natura i també, en menor mesura, accidents de trànsit.
Quatre minuts per arribar a 3:15. Ha crescut més d'un 20% el nombre de consultes ateses en un programa municipal d'acompanyament i suport en la salut emocional dels joves i les seves famílies a Tarragona. Els responsables del projecte Ara t'escolto creuen que l'increment es deu tant a la difusió com al fet que ara els joves saben reconèixer els seus malestars. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
El programa de suport i acompanyament per la salut emocional que es va posar en marxa fa 2 anys atén adolescents i joves entre els 12 i els 35 anys, però també els seus pares. La cap de secció de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Marisa Cerrillo, explica que en una enquesta de la Universitat Rovira i Virgili es va constatar que un 29% dels joves manifestaven tenir malestar emocional. Cerrillo concreta quines són les principals preocupacions que els arriben i què els ofereixen.
Són temes a vegades universals, eh? Són malestars del dia a dia, per qüestions relacionades amb les relacions interpersonals, situacions familiars complicades, situacions de parella, les relacions d'amistat, quan tenen problemes a vegades per decidir què volen estudiar. I en funció d'això, pues, s'atén, es poden donar fins a 5 visites presencials i a partir d'aquí, si és necessari, es deriva.
En el marc d'aquest programa, Primer Contacte es fa per WhatsApp. A l'altra banda del telèfon hi troben, entre d'altres, en Jordi Rodríguez. És psicòleg i treballa com a dinamitzador del que se t'escolta, inclòs en aquest programa. Ell atén joves d'entre 12 i 15 anys i dels 31 als 35, però també els pares que truquen preocupats pels seus fills. El seu objectiu és aconseguir que es produeixi una trobada presencial i, si cal, derivar-los al professional que els pugui ajudar. Diu que la clau és evitar preventivament que les preocupacions diàries vagin a més.
Aquest dia a dia és el que va creant després potser la situació que està tan dramàtica. És com una gotera, no cal fer res perquè acaba una goteta. Si no les regles, al cap d'una setmana serà un raig i potser al final els sostres s'acabaran ensorrant. I és el que intentem també, aquesta funció preventiva, no?
En un any el nombre d'usuaris d'aquest servei ha crescut un 20% i això ho relacionen amb la campanya que han fet sobretot per xarxes socials per arribar als joves. Això també ha donat eines a aquest públic per reconèixer el malestar i saber on poden recórrer. Per tot plegat, l'Ajuntament ha optat per ampliar les hores d'atenció amb la contractació d'un o una psicòloga. Aquesta atenció als joves té el seu origen en un primer servei habilitat l'any 2021, després de la pandèmia, i ha anat creixent amb la creació de l'Ara t'escolto, que també preveu altres actuacions com ara sessions de grup o atencions individualitzades, tallers als instituts, però també recursos per professionals de qualsevol àmbit.
Gràcies, Clara. Això a Tarragona, però us parlem ara d'una altra iniciativa que també vol ajudar els infants a millorar la seva salut mental, en aquest cas a la Segarra i l'Urgent. És un projecte engegat als menjadors escolars on, a través de jocs, els alumnes comparteixen amb els seus companys sentiments i també angoixes. En Pere Joan Álvarez els ha acompanyat en un d'aquests menjadors, concretament el de l'escola Jaume Balmes de Cervera.
És el memory. Hem d'agafar, hem d'anar girant i anar trobant les parelles.
És Sandra Cortés, monitora del menjador de l'escola Jaume Balmes, que s'adreça a un grup d'alumnes de 6è de primària. L'objectiu, exercitar la memòria. Com aquest, diversos jocs ajuden a manifestar emocions que uns i altres comparteixen. També s'han d'identificar amb imatges de diverses fotografies que coincideixen amb el seu estat mental. Sentim la Clara, la Geniva i el Jan.
Com la platja, perquè no sé, estic molt tranquil·la. Quan estic tranquil·la, el primer que em ve al cap són les onades de la platja.
El del gos, perquè estic, ja a vegades que estic molt feliç i pues, m'identifico amb aquesta imatge.
Jo m'identifico ara mateix pel tanc de guerra perquè estic una mica enfadat. Perquè no m'ha sortit gaire bé la nota de l'examen i, bueno, i he replantejat i estic una mica furiós.
Tot plegat és una iniciativa de la cooperativa social Qualia i s'anomena Què hi ha dins la caixa, on els nens i nenes troben contes i jocs de taula amb què juguen després de dinar. El projecte es desenvolupa aquest curs en 5 escoles d'infantil i primària de l'Urgell i la Segarra i neix amb voluntat de continuïtat.
Catalunya al dia.
Coses. Elite Taxi proposa que els vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats VTCs, puguin passar-se al taxi. L'agrupació majoritària al sector vol que els grups parlamentaris introdueixin aquesta opció a les esmenes a la llei que es començarà a tramitar dimecres per garantir-ne la viabilitat jurídica. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. La idea és que els VTCs puguin canviar l'autorització que no els permet fer serveis urbans i triar entre tenir-ne una de temporal de taxi durant 8 anys o bé l'altra figura ja prevista a la llei, tenir l'autorització de vehicle d'alta disposició, amb reserva amb 2 hores d'antelació i un servei mínim d'una hora. Tito Álvarez descriu els beneficis de la proposta.
¿Qué pones más oferta de taxis en la calle? Se incorporan la profesionalización con el B2 de catalán, se incorpora la credencial también, los permisos para los que quieran seguir en la VTC, y yo creo que esta propuesta incorpora lo que todo el mundo pide, porque no se quedará nadie sin trabajo.
Però des de la patronal de les empreses de VTC un auto, la resposta és taxativa. José Manuel Berzal n'és el president.
Este anuncio es un intento desesperado de salvar una ley que es manifiestamente ilegal. Seguiremos trabajando con los partidos políticos catalanes para evitar la desaparición del sector de la VTC en Cataluña.
I treballadors de CaixaBank han fet una aturada d'una hora i s'han concentrat davant la seu de l'entitat a Barcelona, l'Avinguda Diagonal. Protesten per la pressió que reben per part dels comandaments perquè col·loquin determinats productes financers als seus clients. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia. Els convocants diuen que la plantilla de CaixaBank està patint amb la seva salut la pressió comercial que tenen, que s'ha incrementat entre un 20 i un 50%. També es queixen de sobrecàrrega de treball per falta de personal. Raquel Ruiz és la secretària general d'UGT a CaixaBank.
Nosaltres tenim una vocació de servici cap al client i una relació de confiança que no es pot trencar per molts interessos que tinga l'entitat en comercialitzar X productes. En lo qual, pues, vegem en una situació en la que tenim una persecució pràcticament de minut i resultat de quina és la producció que se fa a la xarxa d'oficines, seguiments, amenaces...
La protesta té el suport de tots els sindicats amb representació a CaixaBank i s'ha convocat a tot l'estat espanyol. L'entitat financera va tancar el 2025 amb un benefici rècord de més de 5.800 milions d'euros.
Catalunya al dia.
El nou Museu Nacional d'Art de Catalunya ha fet avui el primer pas amb la presentació del projecte d'ampliació que connectarà el Palau Nacional amb el rehabilitat Palau Victòria Eugènia mitjançant un passadís cobert. L'obra, presentada avui davant de les tres administracions, té un pressupost de més de 112 milions d'euros. Barcelona, Montse Mas.
Bon dia. L'obra farà créixer el museu dels actuals 49.000 als més de 71.000 metres quadrats i permetrà completar la missió original del MNAC, mostrar tota la creació artística catalana fins a l'actualitat. Així s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la presentació oficial del projecte.
Som davant d'un dels grans projectes de país, d'una transcendència de la mateixa importància que ho és la combinació de la Sagrada Família al futur Catalunya Media City Sant Adrià del Besòs, al Consorci del Patrimoni de Tarraco o també la transformació de grans infraestructures com la Fira de Barcelona, l'aeroport o l'estació de la Sagrera. perquè creiem fermament que la cultura és un dels principals motors de transformació, de generació de prosperitat i d'enfortiment dels valors que ens uneixen.
El projecte arquitectònic Passatge del Museu dels Estudis AC Arquitectes de Sabadell i Christian Gantenbein, amb seu a Basilea i Barcelona, adaptarà el Palau Victòria Eugènia, rehabilitarà parcialment el Palau Nacional i unirà els dos edificis amb un passadís cobert que funcionarà com un bulevard interior per a visitants, logística i béns culturals. L'ampliació del MNAC completarà la primera fase d'obres a finals del 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició internacional i la transformació de Montjuïc.
Doncs ja hem arribat en aquell moment en què reivindiquem la cuina tradicional catalana, també el seu valor patrimonial, i ho fem, com sempre, amb la Paula Molés. Paula, benvinguda.
Què tal? Molt bé, ben trobada.
Doncs recordem que et podem sentir cada diumenge a la una del migdia en aquest interessantíssim programa que es diu Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, diumenges a la una del migdia. I, Paula, a veure, avui què portem? Quin menú tenim?
Sí, mira, avui us vull parlar de dos plats una mica que estan vinculats, perquè són de la cuina marinera, que pràcticament aquests dos plats han desaparegut. Ens els descobreix tot un expert en la matèria, que és el José Antonio Caparrós Cano, armador i pescador de la Barceloneta, ja jubilat, que nosaltres li fèiem la pregunta, no, d'escolta, José Antonio, si ens haguessis de dir quins són els plats, aquells que ja no es fan, no? Ell ens en parlava de dos, com us deia, no? El primer plat es coneix com a farinetes, que és una mena de puré de sopa que consisteix bàsicament en brou de peix, tot lligat amb aquesta farina, però, si us sembla, ens ho explica ell mateix.
Farinetes eren del caldo del peix i farina, tot això lligat. No ho sabria fer, però això ho feia la meva àvia, per exemple. La meva mare pot ser que alguna vegada, la meva mare. I llavors això s'ha acabat.
Doncs això és com una farineta de nen petit, diguéssim.
Exacte,
però
sí.
El gust deu ser fortot,
de peix,
no?
Sí, sí, es veu que fins i tot hi ha gent que pot afegir all, oli d'oliva, no? Una mica de sal, potser peix esmicolat, un plat de pescadors, un plat de viles marineres, senzill, òbviament, molt senzill, nutritiu, econòmic, això sí, i energètic, no? I també pensat per aprofitar, doncs, aquests petits peixos o restes de peixos
que no sabem què fer-ne, no?
Ah, exacte, que no, o que ells no sabien potser si col·locarien o podrien vendre, no?, en algun moment. Un altre plat que està allò en perill d'extinció, ens deia el José Antonio Caparrós, armador i pescador, el caldero de bordo.
Peix fort, rates, aranyes, corpres, se feia amb aquesta mena de peix i patates, amb molt caldo, però després el segon plat era o arròs rossejats o fideu rossejat del caldo. Tot junt es feien dos plats, patates amb peix i l'arròs, un dia arròs i un altre fideus.
Escolta, prova de calories, això, eh? I estic salivant ja, eh? Vull dir que em sembla fantàstic, sí, sí. El menú, eh?
Sí, sí.
Peixos de roca, per tant, no?
Ah, exacte, sí, són peixos, ells li diu durs, no? I la cosa és que, clar, si tu hi poses això que deia, no? A més, aquest llenguatge fantàstic de peixos que no hi estem tan avasats, no? Com rates, aranyes, no? Lluernes, cabuts, són peixos consistents, són peixos durs, que si tu els poses a bullir no es desfan, perquè si poses un lluç a bullir o una bròtola, doncs allò pot, diguéssim, desfer-se de seguida. No? I òbviament, a la barca, tenint tots aquests ingredients, si podien fer una picada, doncs també hi afegien. Torna a ser un plat econòmic, un plat que emplena l'estómac, que gairebé ja no es fa, ens deia ell, com l'all i pebre, que també costa, i aquest caldero de barca que molta gent li troba que és l'origen, no?, de l'arròs a banda, que potser sí.
Home,
que és més conegut, no?
Tant.
Que, de fet, bé, sé una mica això que ella ens ha explicat, que després amb aquest brou fem un arròs.
L'arròs a banda és una mica del sud, de Terres de l'Ebre, o no?
Exacte, sí,
eh?
Sí, 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 jo t'anem a donar l'exemple del meu poble, que encara està més al sud, que és una vila marinera també, a Borriana, al País Valencià, on en un sol poble del restaurant serveixen arròs a banda. I és una cosa que les famílies hi van els diumenges, l'has d'encarregar perquè té un procés d'elaboració una mica més complicadet, però la gent el recorda, que el feien a casa, ja ningú el fa a casa, aquest arròs a banda, i llavors van en aquell restaurant només per menjar-lo.
La meva mare, que té famílies de l'Ebre, continua fent arròs a banda.
Veus? Doncs això
és literalment Exactament, així, l'arròs, o sigui, un rossejat a banda i el peix separat d'això, amb aquell fumet de peix.
Fantàstic.
Boníssim.
I l'allioli negat, si és que ens agrada l'allioli, també per sobre.
Imprescindible, efectivament.
Sí, sí.
Molt bé, Paula, doncs escolta'l d'aquí un parell de setmanes més.
I
gràcies.
Tant. Adéu, adéu.
Adéu.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. I aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens trobem a la setmana en què se celebraran les eleccions a la presidència del Barça, diumenge que ve, i just demà l'equip juga als vuitens de final de l'anada de Champions a Newcastle.
Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha inclòs a la convocatòria els mateixos jugadors que dissabte van jugar i guanyar contra el Bilbao a la Lliga. L'única novetat, entre cometes, és Gavi, perquè encara no té l'alta mèdica, però acompanya l'equip en aquest desplaçament. El Barça s'entrena aquesta tarda al camp del Newcastle i Flick parlarà abans de la sessió.
Pel que fa a la campanya de les eleccions del Barça, s'ha escalfat i molt amb la irrupció de l'extècnic Xavi Hernández amb un dur atac directe al candidat i expresident Joan Laporta.
Xavi Hernández, que ha donat públicament suport a l'altre candidat, Víctor Font, explica al diari La Vanguardia que Leo Messi estava fitxat l'any 2023 per tornar al Barça, però que Laporta es va fer enrere quan ja tot estava pactat. En el debat electoral al grup Godó, Joan Laporta replica dient que va ser Leo Messi qui va rebutjar fitxar pel Barça. Sentim Xavi Laporta.
Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Digo, vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir.
Sí, sí que m'ha sorprès. Més que res m'ha dolgut. Entenc que estigui dolgut, perquè clar, amb els mateixos jugadors que el Xavi tenia i perdia el Flick, doncs guanya. I entenc que estigui en aquest punt, no?
Xavi afegeix que Alejandro Echevarría, assessor de l'expresident blaugrana, mana més que Laporta en aquest mandat i Laporta li respon que lamenta que el tècnic de Terrassa s'hagi deixat utilitzar per la campanya de Font. Per cert, Joan Laporta serà avui al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio a partir de les 7.
Tot això del Barça, però és que avui juga l'Espanyol a la Lliga i els cal la victòria.
Els blanquiblaus han sumat només 3 punts dels últims 27 possibles i avui reben el CUE, l'Oviedo. Per tant, Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, té clar que avui no poden fallar.
Nosaltres hem de guanyar demà. Demà, a Mallorca, a Getafe, hem de tornar a agafar aquesta dinàmica d'equip guanyador, de ser competitius. Demà és el primer partit. Demà és l'Oviedo, com si fos el Mallorca, com si fos el Madrid, no igual. Demà el partit s'ha de guanyar i hem de sortir això. Sabem que és un partit complicat, sabem que és un partit difícil, i la sort que tenim a dia avui és estar on estem amb els punts que tenim.
Amb l'Espanyol no jugaran avui Edu Expósito ni Piquel, tots dos sancionats, i hi ha el dubte d'Antonio Roca. L'Espanyol Oviedo és a les 9 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, Òscar García és el nou entrenador del primer equip de l'Àjax. Fins ara el català entrenava el filial del conjunt neerlandès.
En waterpolo, les jugadores del Sant Andreu tornen a guanyar la Copa i ja és la tercera consecutiva.
Es van imposar ahir al Sabadell a la final per 16-10. Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu.
Pero yo es que las he vivido las tres con mucha emoción, disfrutando mucho de los partidos. Es cierto que los primeros partidos, hasta que llegas a la final, sufro realmente mucho más que en la final. En la final, la verdad es que, bueno, tengo ese punto de... Bueno, hemos hecho el trabajo muy bien, ahora solo falta rematarlo y lo que hay que estar es apoyando al equipo.
A la Lliga CB de bàsquet, el Barça és tercer, la Penya setena, el Girona desè i el Lleida tretzè, després dels partits d'aquest cap de setmana. Victòria del Joventut contra el Granada per 109-73 en el debut de Jabari Parker amb l'equip badaloní amb 13 punts.
My best goals is to do my best, to perform my best.
El meu objectiu és fer-ho el millor possible, jugar el millor que puc. Estimo aquest esport, el bàsquet, i això és el que espero de mi mateix. Estic còmode aquí, sí, hi ha jugadors contra els que he jugat molt temps.
També triomfa el Barça contra el Breogán per 78-109.
I en vol i hoquei patins per acabar?
El Barça s'endú el duel català a la Lliga Sobal contra el Granollers, 42-31. Es mantenen com a líders, ple de victòries. El Granollers perd la segona posició a favor del Logroño i acabem amb un nou propi. És Aleix Esteller i Pla, amb 38 anys, posa punt final a la seva trajectòria com a jugador d'hoquei patins a final d'aquesta temporada, després de 19 anys amb el Noia Freixanet.
He tingut el privilegi de créixer dins la base del club, de formar-me com a jugador i com a persona, i de poder defensar durant tants anys la samarreta del primer equip. En un món on tot canvia molt ràpid, poder dir que només he jugat al Noia és un orgull immens. Aquí he viscut moments inoblidables, victòries, derrotes i aprenentatges que m'han marcat per sempre.
És jugador d'un sol club i marxa amb 4 títols al palmarès.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
El Museu d'Història de Girona exposa 4 grans sèries dels gravats de Goya. Són Caprichos, Tauromàquia, Proverbios, també coneguda com a Disparates, i l'actualment tan oportuna Desastres de la Guerra. Aquesta té el valor de ser l'últim tiratge fet amb les planxes originals de Francisco de Goya i Lucientes. L'estampació d'aquests gravats es va fer a la Calcografia Nacional de Madrid durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, va ser per encàrrec del govern de la Segona República. Ara els podreu veure tots aquests gravats a l'exposició Volaverum al Museu d'Història de Girona, acompanyats, a més, de les intervencions de l'escriptora Irene Solà, del dibuixant de còmics Marcos Prior i de l'artista Anna Dot. Nosaltres tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies.